Aquest dissabte més de 700 persones han sortit al carrer en la primera mobilització ciutadana en defensa del Delta del Llobregat pels carrers del Prat. Una de les entitats que ho han convocat és Zero Port, que des de fa setmanes alerta de les conseqüències que tindria l'ampliació de l'aeroport. En parlem amb Jaume Ocete. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
En primer lloc, com valoreu la taula sobre el futur de l'aeroport, on, tal com denunceu, de fet dissabte no estàveu convocats?
Doncs, primer de tot, doncs sí, és una taula completament insuficient, en la qual només hi ha càrrecs polítics, bàsicament, i no s'ha convocat a moltes entitats socials i econòmiques i d'altres tipus de territori. Igualment, o sigui, la nostra postura és que aquesta taula també té bastant poc sentit. O sigui, i no, fins i tot el tema de convocar-nos no estaria clar si voldríem assistir-hi o no. Perquè el tema és, clar, la taula s'enfoca una mica en la idea de que s'ha de fer aquesta ampliació, no? que s'ha de tirar endavant, i aleshores és com per negociar el com, no? Però és que no es tracta de negociar el com, es tracta de parlar del què, i ja des del què, nosaltres, com ja estem radicalment en contra, és que no hi ha res a negociar, m'explico? O sigui, ha d'haver-hi un posicionament rotund de les administracions, que és que això és un projecte absolutament boig, inviable i il·legal, i que no té cap sentit en la conjuntura actual, no?
En les darreres setmanes ja us hem escoltat al respecte doncs, a la vostra oposició a l'ampliació de l'aeroport del Prat, que també passa per una oposició, de fet, a que creixin per contra els aeroports de Reus i de Girona, que també era com l'altra alternativa que es proposa des de la resta de les administracions.
Sí, sí, sí. O sigui, el tema d'ampliar capacitats no té cap sentit en una situació d'emergència climàtica i ecològica, quan el que s'ha de fer, segons diuen tots els informes científics, segons diu la ONU, segons diuen tots els experts, les que saben del tema, és reduir de forma clara i continuada cada any les emissions d'efecte hivernacle, i l'aviació i l'aviació internacional, encara més, és el mitjà de transport més contaminant i més emissor de gasos d'efecte hivernacle. Aleshores, el que no es pot és bufar i xuclar al mateix temps. O sigui, si volem reduir les emissions, hem de reduir les emissions, no fer projectes que el que fan és incrementar de forma molt clara les emissions. Clar, és que no té sentit.
En aquest sentit, què espereu de la Unió Europea? Recordem que hi ha aquesta carta de requeriment sobre la taula que ara mateix la institució comunitària està avaluant, i que és perquè no s'han fet, de fet, les compensacions de l'anterior ampliació, i també, atès que hi ha aquest pacte verd europeu, que, de fet, doncs, donaria raó a tot el que estàs argumentant.
Efectivament, clar, aquí hi ha les dues qüestions. Per una banda, el tema de les emissions, que acabo d'explicar, i que la Unió Europea es planteja un objectiu global de reducció del 55% de les emissions en el 2030 respecte a l'any 90. Això per una banda. I després hi ha el tema del Delta Llobregat, de la protecció del Delta i de la biodiversitat, que és un dels altres motius de la situació de crisi ambiental, ecològica i climàtica que tenim. També la pèrdua de diversitat, no? O sigui, fer un projecte en el qual et carregues un ecosistema amb la vàlua, que diuen tots els experts també, que és un tresor insubstituïble, te'l vols carregar i, a part, vols fer-ho compensar en uns terrenys que, a part, són terrenys agrícoles i que també els necessitarem i que no es podem... No es pot fer. El plantejament que fan és absolutament un sense sentit, no? Tant pel tema de la protecció del Delta i la biodiversitat com a nivell d'emissions, entenem que la Unió Europea no pot passar de cap de les maneres un projecte d'aquest estil, sobretot a part, tenint en compte, com has explicat, els antecedents que hi ha. Que és que, per què ens hem de creure aquestes promeses quan la vegada anterior, que en teoria hi havia menys, era un projecte menys complicat d'aquest, o menys destructor, per dir alguna cosa, no es van fer? Aleshores, per què ens hem de creure que ara sí? I fins i tot, encara que fos que sí, també estaríem en contra, però és que no tenen cap credibilitat aquests plantejaments que fan, no?
Jaume, també volíem preguntar-te, perquè també doncs, aquests dies que hem estat escoltant el que dèieu, també, a banda de posar l'accent, evidentment, en les conseqüències mediambientals, que ja n'hem parlat àmpliament també en aquest programa d'avui, voldríem preguntar també per les conseqüències socials, perquè, de fet, el que vosaltres també critiqueu és que això el que fa és mantenir doncs, un model econòmic basat bàsicament en el turisme massificat, i que això, de fet, ara amb la pandèmia hem vist que no era tan necessari, potser.
Correcte, completament d'acord. O sigui, nosaltres el que volem és que es basem en dades, en evidències, en coses empíriques i bàsicament en la gent que en sap. I els informes científics. I el que diuen els científics, els experts en aquests temes, és que o canviem radicalment el model econòmic, o sigui, s'ha de fer canvis a tots els àmbits, perquè si no tenim un panorama al davant realment molt, molt complicat. I això sembla que no es vol entendre. Uh-huh. O sigui, s'està dient a crits i sembla que no es vol entendre. Aleshores, s'ha de canviar completament el model econòmic. Hi ha determinades activitats que s'ha de reconvertir, s'han de potenciar d'altres, s'ha de potenciar un model econòmic molt més de proximitat, de producció local, de resiliència, que podem tenir més sobirania a nivell econòmic, alimentari i energètic, per exemple, uh-huh. I cap aquí hem d'anar. No, no hem d'anar a incidir un model que és el que s'està portant cap al desastre. Un model que, a part, incidirà perquè tindrem problemes a nivell de subministres de determinats materials. O sigui, hi ha determinats materials, començant pel petroli i després molts d'altres, que tindrem problemes de subministres. I en el tema del petroli no serà d'aquí gaire lluny. O sigui, l'Agència Internacional de l'Energia diu que abans del 2025 hi haurà problemes de subministrament de petroli. Aleshores, fer projectes megalòmans que al final són pura especulació i puro pelotazo, d'acord? Perquè es beneficien bancs, constructores i capitals estrangers, doncs és que no té cap sentit i és un crim en aquesta situació plantejar un projecte d'aquesta mena quan amb la quantitat de turistes que van venir l'any 2019, uh-huh. Crec que no cal que aquesta quantitat sigui encara més gran, no?
Exacte.
Uh-huh. El que hem de fer és anar reconvertint l'economia, potenciant moltes altres coses, potenciant el tren nocturn i tot altre tipus de mobilitat molt més sostenible, no?
Ja per acabar, Jaume, volíem preguntar-te, després de la manifestació d'aquest dissabte que convocàveu amb altres entitats també ecologistes del territori, a partir d'ara què?
Doncs continuar amb la pressió contínua. O sigui, hi ha diverses guies. Es poden fer manifestacions, es poden fer articles, es poden fer accions més disruptives, es pot fer contactes amb partits polítics, amb administracions. Podem mil coses que hem d'anar tractant i treballant i pensant, uh-huh. Però no ens estarem quietes, això que ho tinguin clar. I a nivell judicial, fins i tot. O sigui, si cal arribar a nivell judicial, doncs arribarem a les institucions comunitàries, el que calgui, per sortir d'aquest disbarat, que és un complet disbarat, sincerament. Uh-huh.
Doncs hem parat amb Jaume Osete de la plataforma Zero Port. En qualsevol cas, seguirem ben pendents. És ja la tercera vegada que abordem aquesta qüestió, de fet, aquí, a Connexió a Europa. És una qüestió que ens preocupa i molt, perquè també ens toca aquí, ben a prop del territori. Gràcies per atendre'ns avui i seguim en contacte.
Molt bé, moltes gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda, vagi bé.
I un altre dels col·lectius que també s'ha manifestat aquest dissabte pels carrers del Prat en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat és Unió de Pagès, on parlem amb un dels membres, i és el Lluís Parés. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Bé, doncs expliqui'ns una mica què els sembla aquesta proposta que ha fet AENA. Recordem que, de fet, la compensació que proposa el gestor de l'aeroport es carregaria bona part d'espai agrari, de fet, també.
Efectivament. A veure, la proposta d'AENA és una proposta celebrada, evidentment, que ha sortit sense pensar ni sense reflexionar res, que no tenim cap informació. Nosaltres al mes de febrer vam estar reunits a l'aeroport, que en cada mes de febrer ens reunim, i mai ens van parlar de res, de res, de res. No se sabia res, de res. I ara ha sortit tot com un boom, no? Vull dir, quan encara l'aeroport no ha compensat absolutament res de la tercera pista, que també ha de compensar la tercera pista, doncs no ha compensat res.
Els grups ecologistes, ara ho escoltàvem també, que assenyalaven que precisament aquells terrenys que proposa AENA són els mateixos que ja hauria d'incloure aquesta ampliació de la protecció com a mesura compensatòria de la tercera pista, i en especial, doncs, mirada amb aquest toc d'alerta que va fer al febrer la pròpia Comissió Europea en la carta de requeriment.
Exacte. La Comissió Europea ja els ha advertit a la Generalitat de Catalunya que deuen aquesta compensació. Evidentment, aquesta compensació, on pensa compensar-la AENA? A veure, perquè AENA està dient moltes coses, vull dir, disbarats, perquè vol fer una llacuna nova, a on? En uns llocs on té parc agrari, a on hi ha explotacions més cap al sur, no, però perquè ja és de l'aeroport, però a on està allà hi ha explotacions de primera qualitat, hi ha explotacions com, a veure, tot amb rec, d'aspersió, de microaspersió, en fi, hi ha invernacles, vull dir, a veure, això està molt fàcil de dir que es carregaran la zona agrícola, no? Vull dir, a veure, és molt dir, no? I evidentment la zona agrícola també és un espai protegit, és clar, i les compensacions que han de ser per xarxa Natura 2000, per zona CEPA, per zones no sé què, on? A dintre del parc agrari? Oh, bueno, ja en parlarem també, pues, perquè això de disposar de la casa dels altres per millorar la meva, home, això s'ha fet tothom, diguéssim. Bueno, no ho fem perquè nosaltres tenim una mica d'ètica i una mica de moral. La moral ens retrauria, no?, aquestes coses. Però, esclar, molts polítics d'ètica en tenen molt poca. Vull dir, perquè, bueno, jugant, començant el joc brut, ja tenim, doncs, el mateix que vam tenir amb l'Eurovegas. Teníem l'Ajuntament del Prat, que nosaltres en dèiem la 31 Brigada, i que nosaltres ens vam ajuntar amb ells i vam resistir l'embat de la 245 divisió, que la 245 divisió, amb el seu jefe del castell de Cornellà, és la carretera que va de Cornellà, Sant Boi, Viladecans, Gavà, etc. Nosaltres ho qualifiquem així. Es va resistir l'embat, i es va guanyar. Per tant, doncs, creiem que això es guanyarà senzillament, i creiem que totes aquestes coses que es volen compensar dins del parc agrari, i que Aena ho troba molt fàcil, bueno, ja en parlarem també.
Doncs hem parlat amb Lluís Parés, ell és membre de Unió de Pagesos aquí al Baix Llobregat. Gràcies per acompanyar-nos avui a Connexió Europa. Bona tarda.
Bona tarda.